Les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Acostumem a explicar la història a través dels relats dels grans personatges o dels grans processos històrics i a vegades se'ns oblida que la vida quotidiana és ben diferent a la de les cròniques o als tractats jurídics. El cas del retorn de Martín Guerra és un bon exemple de que a vegades, quan tenim la sort de posar veu a la vida quotidiana dels camperols i camperoles, aquesta ens sorprèn amb una irreverència considerable. Estem a l'Occitània de mitjans del segle XVI, en una petita localitat que es va veure colpida per un succés que encara avui, més de 400 anys després, encara és tema de conversa entre els veïns del poble. Què va passar? Qui era Martín Guerra i per què el seu retorn a Artigat va causar tal sensació que encara es recorda? Benvinguts a la vida de Martín Guerra, benvinguts a les portes de Troia. Doncs benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio de la xarxa de comunicació local. Avui parlarem de la història de Martín Guerra i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, l'Alberto Reche. Benvingut, Alberto.
Bones.
Alberto, per què és important el cas de Martín Guerra?
Bueno, és important per diferents motius. Primer, perquè comentaves a la intro, perquè és un d'aquells casos en els que podem escoltar parlar, no, als camperols o a la gent del poble de mitjans del segle XVI, perquè sempre en història acostumem, no, a consumir relats fets pels poderosos, i és un cas, és una història, ja veurem que és molt interessant, i també és interessant perquè ens anirà sonant, perquè s'han fet pel·lícules, musicals, novel·les sobre el tema. I com deies, també encara avui en aquell petit poble occità encara els veïns recorden, no? Encara queda a la memòria aquell fet tan estrany que va suposar el retorn de Martín Guerra. També és important perquè nosaltres sabrem o podem saber o podem accedir a la veu d'aquests camperols de mitjans del segle XVI perquè, ja veurem amb quina forma i per què, es desencadena un judici. El que explicarem avui acaba en no un sinó dos judicis i per tant es crea un plet, es creen unes declaracions de testimonis i veurem que bona part dels veïns d'aquest petit poble del sud de França i dels pobles al voltant aniran com a testimonis al judici a donar la seva opinió, a explicar sobre els fets que es jutgen, i és una bona manera de perquè aquests testimonis es redacten tal quan es diuen, no? És una bona manera de sentir com parlaven o què deien, no? O què preocupava aquells camperols de mitjans del segle XVI. Llavors, ni que sigui per això, perquè a través d'aquesta història ja veurem tan estranya, estrambòtica, fascinant, ja anirem, jo repto als oients a que vagin formant-se la seva opinió, no? Vagin fent de jurat popular, i vagin formant-se la seva opinió sobre culpable, innocent, testimonis, una mica com que posin TV3, però a la ràdio. I veurem què passa.
Molt bé.
Sí.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs ja estem a les portes de Troia davant d'aquesta fascinant història que avui coneixerem de Martín Guerra, però primer de tot, aquesta música que hem sentit ara, Alberto, que semblava molt musical, què hem sentit?
De fet, és un musical. Ja hem dit abans que serà un procés judicial, que serà una història que tindrà molt recorregut, perquè a més es posarà per escrit, es farà... De fet, és el cas que inaugura un gènere que encara té molt, molt d'èxit, sobretot als Estats Units, i on estan farts de tenir assassinos en sèrie i aquestes coses, que és la literatura de processos judicials. És la primera vegada, estem en 1560, 1561, en la que un jutge queda tan colpit o queda tan impressionat per allò que ha vist a la sala del seu tribunal, que no content amb dictar sentència, necessita posar per escrit totes les seves experiències, tots els testimonis que veu, per fer un llibre sobre el perquè del judici. No? Llavors, nosaltres coneixem aquest cas, no perquè haguem conservat les actes judicials, perquè el jutjat de Toulouse no es conserven actes fins a partir de 1600, però coneixem el cas, coneixem els testimonis, perquè un dels jutges va escriure un best-seller, no? Va escriure un llibre per explicar com va anar el judici, una mica justificant la seva decisió. Sobre aquesta història s'han fet diverses pel·lícules, ja després aniran sortint i parlarem de les recomanacions, i van fer també algun musical. Aquest tall d'àudio amb el que començàvem, de fet, és la versió anglesa del musical de Martín Guerra, fet el 1996, i aquest home que cantava, Ian Glen, potser no li sonarà als nostres oients, però ja sabeu que nosaltres també parlem de tant en tant del Senyor dels Anells
i
de Joc de Trons.
A vegades.
Doncs Ian Glen és l'actor que fa de Jorah Mormont. Uh-huh. Deixa de ser curiós, un personatge que ubiquem en un registre molt, molt concret, de jovenet era cantant de musical.
Hòstia, m'has deixat de pedra, eh?
Bueno.
Com en Jorah Mormont.
Vale. Comencem bé.
Comencem bé. Bueno, doncs comencem bé i intentem fer-ho com sempre ens agrada fer-ho amb els nostres estimats oients, que és posant-nos una miqueta en context de la història que avui coneixerem. Alberto, quan i com comença aquesta història?
Bueno, aquesta història, aquest judici, o aquesta història acabarà en un judici que tindrà lloc a 1559-1560, comença gairebé 40 anys abans, quan una família... originària del País Basc francès, Hendaya, per entendre'ns, decideixen emigrar. Decideixen deixar la seva casa tradicional, Hendaya, i decideixen anar a provar fortuna fora d'aquesta població. No? I aquesta història comença amb una decisió d'emigrar i que ja aquesta decisió d'emigrar, en la manera en què ho fa, és ben diferent a com s'acostumava a fer a l'època, no? Perquè els bascos del País Basc francès, tradicionalment, quan havien de sortir de casa, ho feien cap al sud, és a dir, cap al País Basc espanyol, o el País Basc peninsular, perquè, bueno, per comunitat lingüística, per facilitat de tradicions, per tot això, però aquesta família decideix marxar cap al nord, no? És a dir, marxar, no creuar els Pirineus, sinó viatjar fins al que ara entenem com el Midi, la França del Sud, Occitània, i moure's de la seva llar familiar per intentar començar una nova vida.
Molt bé, i per què hauria de ser un fet important, un fet rellevant, el fet que aquesta decisió d'aquesta família fos anar cap al nord i no anar cap al sud?
Bueno, de fet, és perquè és impossible que vagin al sud en aquest moment, perquè justament els Pirineus és zona de frontera i de conflicte obert, estem a mitjans de la dècada de 1520, en el que la frontera franco-navarra, no, en aquest període de lluita entre la monarquia hispànica, no, de principis del regnat de Carles I i Carles V, i França, feien que les fronteres estiguessin tancades, no, que allò fos zona de guerra. I, per tant, quan aquesta família, els Guerra, abandonen Hendaia, ho hagin de fer dins de territori francès i no puguin creuar a territori hispànic. Llavors, aquesta primera decisió, no, aquest fet puntual i anecdòtic de la guerra, és el que desencadena aquesta història, no? Perquè si tot hagués anat com acostumaven a fer la resta de famílies d'Hendaia i del País Basc francès, haguessin acabat en un altre lloc, no, i no haguessin arribat al poble on s'instal·len, no, i no haguessin generat la història que ens ocupa avui.
On s'instal·laran? Triguen molt a trobar un lloc on assentar-se aquesta família a guerra?
Bueno, aquesta família trigarà algunes quantes setmanes de viatge fins que trobin una localitat, una aldea que els sigui lo suficientment còmoda per assentar-se. Ells, Hendaia, ja sembla ser que tenien una fàbrica de teules, no? Feien totxos. Uh-huh. I busquen per Occitània, busquen un lloc on poder reinstal·lar el negoci. Llavors, aquest lloc el trobaran a la vila, al poble d'Artigat. És una petita localitat, bueno, una localitat que a l'època tindria unes 60-70 famílies, segons els registres d'impostos que conservem. És una ciutat partida per un riu que s'acostuma a inundar a primavera i que genera tota una sèrie de fangs i de sediments que permeten instal·lar una nova fàbrica de teules. A més, és un lloc, a diferència, això és una cosa que sorprendrà molt a uns immigrants del País Basc francès, que és una terra en la que la compraventa de propietats es pot fer molt fàcilment. Al País Basc hi ha una gran tradició de conservació del patrimoni familiar, no? I és gairebé un delicte, una heretgia, vendre el patrimoni de la família, no? Les terres familiars no ni es venen ni es compren, es transmeten a l'hereu, no? Que a més acostuma a viure a la casa dels pares, no? Perquè són comunitats més tancades. Al sud de França, aquest tabú sobre vendre propietats familiars no existeix, les terres es poden comprar, es poden vendre, es poden llogar. A més, és un territori, aquest d'Artigat, diguem que és una zona lliure de senyors, o lliure de nobles, no? Perquè aquestes comunitats havien aconseguit ja a finals de l'edat mitjana redimir les jurisdiccions que passaven sobre ells. A Catalunya passarà més o menys el mateix en algunes zones. I llavors era una zona on podies fàcilment comprar unes terres, on podies assentar-se fàcilment i on d'entrada no tenies per sobre a un noble, no? O a un monestir, a un senyor eclesiàstic que et perseguís, et volés comprar impostos, sinó era una zona com molt adient per rebre a una família d'immigrants que volien assentar-se.
Doncs sembla que amb tot el que ens ha explicat d'Artigat s'adaptaran prou bé en aquest poble, en aquesta aldea.
Sí, sembla que sí. No? Sembla que els següents anys aquesta família, que encara no li hem posat membres, qui es mourà seran el pare i la mare, Xansi Guerra i la seva dona, el seu fill petit, Martín Guerra, que serà un dels protagonistes del programa d'avui, i les seves germanes petites. I amb ells es mourà també el tiet, no, el germà del pare de Martín Guerra. Doncs tots ells s'assentaran en aquest poble d'Artigat, faran les primeres compres de terres, compraran una casa, com sembla que ja de ben aviat muntaran de nou la seva fàbrica, el seu taller de teules. I, clar, qüestió idiomàtica a part, no? A més, Artigat és una zona curiosa perquè és just la frontera lingüística entre el gascó i l'occità, no? Llavors, no deixa de ser curiós, és aquella cosa que ens sorprèn tant quan parlem de l'època medieval i de l'època moderna, no? Que és molt més plurilingüe del que pensem, no? Uns bascos del País Basc francès poden anar a un lloc on parlen gascó, on parlen occità, on parlen francès i no hi ha excessiu problema, no? No sabem gaire sobre l'adaptació, sobre aquests primers anys, però sí que sembla que s'adapten bé. perquè cobren propietats, estan integrats en el dia a dia del poble i sobretot aconsegueixen, i això potser és la prova de que estan ben integrats, aconsegueixen que el seu fill, el seu hereu, aquest Martín Guerra, trobi una dona dins de les famílies del poble, no? I aquest punt ja ens diu que, bueno, que com a mínim estaven relativament ben adaptats perquè van poder trobar una dona.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, havíem deixat la família ja adaptada al poble d'Artigat, i a punt, com deies, Alberto, fa uns segons, de donar un pas més en aquesta integració dins el poble, com representaria el casament del fill gran, de Martín, amb una de les joves del poble. Però ben bé com anirà aquest matrimoni?
Bueno, aquest jovenet Martí Guerra es casarà també amb una joveneta del poble, una Bertranda de Rols, una de les famílies conegudes d'Artigat. I bueno, aquest matrimoni en principi anirà com qualsevol matrimoni de l'època, és a dir, és una unió de recursos, una unió de patrimonis, en la que hem d'entendre que l'amor, o que la lliure elecció dels contraents, doncs, passava molt menys que els interessos de la família, no? Perquè estem en un context on encara les decisions familiars són comunitàries, no? S'ha de buscar un matrimoni per assentar-se al poble, per, bueno, per juntar patrimonis, per créixer, per tenir una descendència, però que tot això no passa necessàriament perquè Martín Guerra i Bertranda estiguessin enamorats, no? S'estimessin molt i decidissin fer un matrimoni. El matrimoni no el pacten ells, el pacten les famílies. Que les famílies pacten el matrimoni ja ens indica allò que dèiem, no? Que els Guerra ja estan o comencen a estar integrats a la comunitat, i el matrimoni sobretot també té un component clau, que és crear un hereu. Crear una descendència que perpetuï les famílies.
Els hi costarà molt tenir aquest hereu que perpetuï les famílies, com explicaves, aquest primer fill?
Sí, de fet, aquí començaran els problemes, perquè lo normal és que el primer any, els primers mesos, any i poc de que un jove matrimoni es casés, arribés la descendència. El gran problema vindrà perquè trigaran no un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, ni sis, ni set anys en tenir un fill, i es convertiran en un dels los cotilleos del poble, no? Perquè era molt infreqüent a l'època que un matrimoni jove no tingués fills. Martín Guerra, que fins aquest moment semblava un jove integrat al poble, no? Perquè se'ns deia que participava a les festes del poble, s'anava, no? Sortia de festa amb els altres joves del poble, practicava esports, no? Estava com molt integrat a la comunitat. Per exemple, a Artigat es practicava molt l'esgrima, no? Ara nosaltres tenim la idea de que l'esgrima és un esport de les aristocràcies, però en l'època moderna l'esgrima, no? El lluitar amb pals, amb espases, amb el que sigui, era un esport força popular, no? de les cases camperoles. Doncs se'ns diu que era un jove més de la colla de joves del poble. El problema comença quan aquest jove immigrant basc, no? Que potser tampoc parlava gaire bé el francès o l'occità, comença a no poder ser capaç de donar-li un fill a la seva dona. Perquè ja sabeu que la culpa acostuma a ser, en aquesta època, atribuïda a l'home, no? Perquè com és la potència activa del matrimoni, és el responsable de donar descendència. I comencen les bromes, no? Per exemple, els amics del poble comencen, ens diuen els testimonis, a fotre-li cacerorades nocturnes, no?
Com vols que tingui un fill així?
Cencerronades.
No pot estar concentrat.
Bueno, a cantar-li, no? Ente, 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 impotente, impotente, no? Coses així. Llavors es genera un clima, no? Imagineu-vos
la parella al llit i la gent es fora al carrer. Clar, com vols que concentri?
Tot això no ajuda, no? No ajuda a res. Bueno, a passar-s'ho bé, però
Els que estan a baix, que estan a baix. Bé.
Llavors comencen, no, els rumors, les habladuries, els murmuris, i comença allò tan, tan que passa als pobles petits, no, que es cre... que es converteix en una qüestió d'estat. Tothom opina, tothom pregunta, tothom... Bueno. Quan la mare va al mercat tothom li diu, bueno, ¿y lo de tu hijo qué?
Estaven ben assentats al poble, però ara ja...
Clar, i ara ja com... això comença, imagineu-vos, per entendre una mica el que passarà després, no? Llavors, a la pregunta de si ens costarà molt tenir el primer fill, et diré que sí, massa i tot.
Molt bé, i s'arribarà definitivament, malgrat el soroll i tota la tafaneria de del poble, a solucionar el problema de fertilitat que té la parella, diguéssim?
Els testimonis, la pròpia Bertranda, el judici posterior, diu que sí, que trobarem una solució, i una solució que també ens resulta molt, molt estranya, potser no tant actualment, que és que aconsegueixen esbrinar que no tenen fills perquè estan, algú els ha fet un mal d'ull.
Ah.
No? I llavors arriba una bruixa mèdica, bueno, que vulgueu posar l'etiqueta que li vulgueu posar al poble, que els diu que això, no? Que no poden tenir fills perquè algú els ha fet una maledicció i que han de fer, bueno, han de prendre segons quines pòsimes i tal, i així aconseguiran quedar-se embarassats. Ni que sigui per efecte placebo o el que fos, la qüestió és que fan això i pocs mesos després Bertranda es queda embarassada, i per tant sembla que, bueno, 8 anys, no? Això sí que és un procés, no? 8 anys després de l'inici dels problemes, sembla que s'han acabat, perquè Martín i Bertranda han quedat embarassats i tindran un nen, que a més és mascle, i amb el qual podran donar un hereu a la família, i qualsevol... broma, ocurrència sobre l'estat de la parella, doncs, en principi queda superat.
Molt bé, doncs problema resolt amb aquest beuratge o no sé què, per solucionar i tenir el fill, però al marge d'aquest fet de la pròpia descendència, anirà tot bé dins la parella?
Bueno, anirà tot tan bé un cop que ja tenen aquest hereu, que ja té uns mesos, que un bon dia Martín Guerra decideix anar-se per tabac.
Ostres.
I desapareix.
Mai acaba bé això, eh?
Després de 8 anys de matrimoni, no? D'aguantar tot el que ha d'aguantar, de les bromes, no sé, quan sembla que tot no sé què, no sabem per què, aquest home decideix fer la maleta, desaparèixer del poble, i ningú sap ni on ha anat, ni què ha fet, no? I deixant a la seva jove dona, estem pensant que se'ns diu que el matrimoni... quan contreuen matrimoni ell tenia uns 14 anys i ella diu 9 o 10, però segurament siguin 12, 13, no? Però estem parlant de que ara mateix, després de 8 anys d'intentar trobar un fill, aquest jove Martí Guerra deixa la seva dona de 24, 25 anys amb un fill de pocs mesos i desapareix.
Doncs continuem a les portes de Troia coneguent aquesta magnífica història de Martín Guerra, tot just quan sabem que ha marxat, que no sabem res d'ell, ha desaparegut Alberto, quant de temps estarà fora Martín Guerra? Què se n'ha fet d'ell?
No estarà ni un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, ni sis, ni set, ni vuit anys. Estarà fora més de 10 anys, en el que tothom ja comença a sospitar que a part Tabac no ha anat, no? Comencen a sospitar fins i tot de que estigui viu. De fet, la pròpia família, tant la materna com la paterna, li diuen a la jove Bertranda que, bueno, que es busqui un nou marit, no? Que es torni a casar, perquè esto chata pinta mal, no? Ella decideix que no, perquè és una deshonra, decideix esperar el seu marit. És una decisió complicada, perquè mentrestant vivia a la casa dels sogres. Vale? I no només això, si no, quan el sogre mor i deixa de viure a la casa dels sogres, aquell germà del pare de Martín Guerra, no, el germà del sogre, en una decisió també d'aglutinament familiar o de reagrupament familiar, decideix que ara és ell el cap de la família, no, ell ha de guardar l'herència familiar dels Guerra i a la vegada guardar l'herència de la família política, perquè la mare de Bertranda ha quedat viuda i ell aprofita per casar-se amb ella. Fixeu-vos quin panorama, no? Aquesta jove Bertranda, que està sola perquè l'ha abandonat el seu marit o el seu marit ha marxat i viu a casa dels sogres, quan el sogre mor i diu, bueno, doncs mira, ara potser m'anullo una mica, resulta que el germà del sogre es casa amb la seva mare i amb la qual ella va viure a la casa amb el tiet del seu marit que s'ha fugat, que a la vegada és el seu padrastre.
Ostres.
Vale? Fixeu-vos quin panorama, i sorprèn perquè ella no decideix buscar-se un nou home, no? I començar una nova vida. Però, com aquesta història, sé que més aquí seria una mica anticlimàtica, resulta que després de gairebé 10 anys o més de 10 anys en què Martín Guerra ha desaparegut, un bon dia arriba la notícia de que està tornant, no? De que està fent nit a una posada a prop de les afores del poble, on ha reconegut alguns veïns, i, home, què tal, Antonio, què tal, no, tu per aquí, no? Reconeix els veïns, els hi parla de les anècdotes que havien viscut junts de joves i tal, i diu que, bueno, llavors la notícia, com no, corre com la pólvora de que aquest tarambana ha tornat després de molts i molts anys, i la notícia arriba a la família va, no? Diu, bueno, no esperen a que ell vingui a casa, sinó que agafen la Rebequita i se'n van tots a la posada, no?, a dir-li, hombre, què tal, com ho tu por aquí? I allà es produeix el retrobament entre aquest Martín Guerra, 12 anys més vell, no?, i la seva família, que amb les seves germanes, amb el seu tiet, amb la seva dona, que en principi, bueno, el veuen una mica canviat, com no podia ser d'una altra manera, no?, perquè l'edat no passa en balde, però sembla ser que aquesta persona que ha tornat és el no tan jove ja Martín Guerra, que s'ho ha repensat i ha tornat a casa.
I com, molt bé, com serà la vida ara després d'aquest retorn?
Jo pagaria el que fos per saber
en aquella casa
com seria la primera nit en aquella casa, no? Com seria el primer sopar?
Sí, sí, complicat, no?
Seria com a mínim incòmode, no? Sembla ser que tot torna a la normalitat, no? Clar, no deixa de ser una persona que va marxar d'una manera molt abrupta, no deixa de ser una persona que torna diferent, no? Perquè, imagino, retrobeu-vos vosaltres amb una persona 12 anys després, en un moment en què ni havia fotos, ni havia retrats, ni havia res, no? Llavors, bueno, sí que estàs canviat, sí que no, però és una però ell reconeix a tota la gent del poble, no? Parla d'anècdotes amb tothom, les seves pròpies germanes i la seva pròpia dona el reconeixen. Llavors, bueno, es crea uns primers moments al poble raros, però ben aviat tot torna a la normalitat, no? El matrimoni torna a ser feliç, el matrimoni torna a tenir un fill, tindrà ara una filla, no? Passaran un parell d'anys, tindran una filla petita, i sembla que aquest jove dissoluto s'ha madurat, s'ha fet gran, i ara és un bon marit, no? un bon germà. Ell fins i tot s'encarrega dels negocis familiars, comença, doncs, a començar a ocupar el lloc que tenia el tiet com a home de la casa, comença a fer negocis, ven terres, compra terres... L'única del que no s'ocuparà personalment és de la fàbrica de teules, perquè encara la controla personalment el seu tiet. Però en el dia a dia sembla que tot va bé. El matrimoni està feliç, s'han retrobat, han tornat a tenir nou fill, no? Fins i tot aquells problemes, suposats problemes d'infertilitat o de dificultat per concebre, han quedat aparcats, no? Un home correcte, educat, sensat...
És un final feliç, no?
Un
això?
Un final feliç. De nou, sembla, no?, que en aquesta història de finals feliços i contrafinals no tan feliços, sembla que estem en un final feliç fins que comencen a haver-hi disputes, no? Ja sabem que no pot haver-hi dos galls al mateix corral, i comença a haver-hi disputes perquè aquest nou Martí Guerra que comença a ocupar-se del dia a dia de la família...
S'ha empoderat.
No?
Està molt de moda dir-ho.
Sí, s'ha empoderat. Doncs aquest és un fet que comença a aixecar les sospites al seu tiet, que veu com li estan menjant el pastís. No? Com aquest jove comença a fer coses que li molesten, i la que més li molesta de totes, o una de les que més li molesta, és que li demana els comptes de l'herència paterna, no? Perquè com mentre ell havia marxat i el seu pare havia mort, el tiet, el germà del pare, s'havia quedat com a administrador de l'herència, no? I ara li diu, bueno, molt bé, tu portes 10 anys administrant el patrimoni familiar, escolta, que a mi no em quadren els números, ensenya'm la comptabilitat, a veure, que jo crec que està passant alguna cosa.
Portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Molt bé, doncs continuem a les portes de Troia amb la història de Martín Guerra i havíem deixat iniciant l'explicació d'aquesta, el que sembla un nou focus de conflicte en aquest cas amb la disputa pel negoci familiar, amb el tiet, amb el tiet que es diu Pierre Guerra, Alberto.
Sí, imagina't un senyor basco, no? de vuit cognoms basc, a la que ve el xaval que ha estat més de 10 anys fora de casa i ara a sobre li diu que està fent malament les coses, que li està robant i que, ojo, cuidao. I a més, això comença, no?, aquest Pierre Guerra, que en un principi havia rebut la tornada del seu nebot com una cosa positiva, no?, perquè significava el retorn de l'hereu, no?, i la tornada a la normalitat, comença a sospitar. Comença a decidir que no li acaba de caure bé aquest home que ha tornat, sobretot perquè com més s'hi fixa, menys el reconeix. No? Fins i tot hi ha coses que el sorprenen una mica, com per exemple, jo és que el recordava una mica més baixet, no?
Parlant
amb la gent del poble, diu, sí, no, és que se'n recorda de mi, però, bueno, llavors ell comença a tenir la mosca darrere l'orella. Tindrà encara una mica la mosca més a l'orella quan Martín Guerra fins i tot li comenti que per què no venen aquelles terres que encara els hi quedaven, aquella herència familiar que encara els hi quedava a Endaia, que eren sagrades per un basc. No, ja hem dit que les terres de la família no es venen, no? Perquè és la memòria de la família, no? I dels ancestres. Doncs Martí Guerra li diu, escolta, què et sembla si començo a fer gestions per vendre'ns el camp aquell que tenim encara a Endaia? No? I llavors hi pensa.
Tate.
Això, el meu nebot no un poco vasco, me parece a mí. A més, intenten... Clar, Martí havia vingut a Artigat molt jovenet, 3, 2, 3, 4 anys, però no recorda el basc, s'aporreix el vas, però no, no se'n recorda gaire. Llavors el tiet, no, comença el run-run, també molt motivat perquè està buscant una excusa, no, per mantenir-se com a cap de la casa, comença a fer preguntes, no, i comença a buscar algú o comença a indagar per veure què hi ha darrere del canvi que ha tingut el seu nebot. I llavors comencen a aparèixer testimonis, no? Per exemple, testimonis que sabem que ho pensen això perquè ho declaren al judici. El sabater del poble, per exemple, recorda, no? Ell diu que li sona que Martín Guerra, quan se'n va anar, calçava un número 9 de peu i ara, quan li ha de fer les noves botes, calça un 12. Ostres.
I el tiet apuntant, no?
Tiet apuntant.
El sabater 12. Diu que abans no va anar 12.
Ja ha crecido patapam. El pie. Comença a preguntar i altres, gent d'altres pobles, diuen que aquest home doncs s'assembla una mica a un veí d'un altre poble de més enllà i que fins i tot ell, quan l'han vist, els hi ha recordat amb altra persona. Llavors comença com a sospitar que potser la persona que ha retornat no és el seu nebot.
I en què es basa Pierre per acusar definitivament el que sembla que és una acusació de ser un impostor?
Bueno, això és molt interessant perquè aquesta acusació d'impostor, aquesta denúncia per ser un impostor, ve justament després de que Martín Guerra denuncia el seu tiet per estafar-lo. Uh-huh. Llavors, Martí Guerra el denuncia per estafar-lo amb l'herència familiar i ell el contradenuncia dient que ell no és Martín Guerra i que és un impostor que ha vingut per treure-li l'herència a la família.
I això ho solucionaran, diguéssim, cordialment o acabaran en un judici?
Evidentment, no acabarà gaire cordialment perquè és una acusació, una i una altra són acusacions molt, molt fortes, no? Sobretot que algú vingui i et digui que no ets la persona que ets. No? Això d'entrada és molt, molt complicat. Però lo interessant és que el judici l'ha de moure la dona, que no vol denunciar el seu marit. Aquí l'enganyada, si hi ha algú que estigui enganyat, és la dona, no? Que és a la que se li ha fotut un desconegut al llit. Però la dona no vol denunciar. Ella, com les germanes, com molta part del poble, diu no, és que aquest home és Martín Guerra i que aquí no hi ha discussió. Fins al punt que el tiet falsifica un document de Bertranda dient que ella li ha donat poders perquè ell actuï com a procurador per presentar una denúncia contra el seu marit.
Carai.
Llavors el tiet no denuncia el seu nebot, sinó que falsifica la documentació per fer veure que és la dona la que denuncia a Martín Guerra. Llavors es genera un judici que és un dels dos judicis que coneixem sobre el cas i que serà molt interessant perquè el primer que fa la persona que acusa, no, formalment, que és la dona, és dir, no, jo no tengo nada que ver.
Però comença el judici igualment.
Sí, jo no tengo nada que ver. Però bueno, però ja comença...
Sembla el Tribunal Suprem, això.
Bueno, no, Fairy encara no hi havia.
No, encara no.
Però llavors es comença tota la maquinària judicial, preventivament s'empresona a Martín Guerra perquè no escapi i tal, i comencen a presentar-se testimonis i a prendre declaracions. Serà un judici fantàstic perquè passen com a testimonis més de 150 persones, tant del poble com dels pobles al voltant, en la que tothom va dient, no? Però fixeu-vos que és un cas, jo no sé ara, Sergio, si tu tens alguna postura, si creus que és innocent, si és culpable, no sé si els nostres oients també tenen ja un pre...
Jo estic amb Bertranda, de
un
moment.
Un prejudici.
Sí, la meva empatia, la meva compassió està amb Bertranda ara mateix.
Doncs, si féssim la prova, segurament passaria una mica com va passar el judici. D'aquests 150 testimonis, uh-huh, hi haurà uns 40-45 que diguem que seran testimonis que defensin que Martín Guerra és un impostor.
Dels 150, del 150 uns 40-45 diuen que és un impostor.
Sí.
Val. En base a què?
En base a què? A que han sentit dir que no és, que és el sabater que recorda que tenia el peu diferent, és una persona que és del poble del costat que es va trobar amb aquest suposat Martín Guerra, que ja se li posa nom, no? Ja fins i tot es diu, no, aquesta persona no és Martín Guerra perquè és Arnau Dutil.
Arnau Dutil.
Arnau Dutil.
Entra Arnau.
Que és, sí, no? Entra...
Bueno, entra Arnau, surt...
Surt Martín.
Martín.
Que és, una, que és un personatge d'un poble a un dia de cavall d'Artigat, que tenia fama de jove de ser díscolo, no? Jacarandoso, no? Una mica pendenciero, borratxo, estafador, i alguns diuen, fins i tot el germà d'aquest Arnau Til declararà el judici dient que aquesta persona que es fa passar per Martín Guerra és el seu germà. Però, en canvi, no vindrà ningú més de la família. Gent que se l'ha trobat en tavernes dient que ara ja no es deia Arnau, sinó que es deia Martí. No? Llavors hi ha com tota una sèrie de personatges, però lo interessant és això. Hi ha uns 40-45 personatges que semblen més proclius a testimoniar que no és. Hi haurà uns 35-40 que, entre ells, la dona, les tres germanes...
Res, no és important.
Vull dir, la gent que sap com és aquesta persona... Diuen que no, que no, que no, que la persona que ha tornat és la mateixa que la persona que s'ha anat. I després, la resta, no, aquests 60 testimonis que queden, que no saben, no contestes, que es limiten a dir el que tal, però que no opinen.
Jo m'imagino si sí o si no. La cara del propi Martín al judici. Sí,
però... No, jo m'imagino la cara del jutge, ara dient, però què coño hago jo?
Què hago?
Què faig? No? I és molt interessant perquè a l'època els judicis no funcionaven exactament com funcionen ara, sinó que es prenien els testimonis, es prenien el testimoni als testimonis, la declaració als testimonis, i després l'acusat tenia dret a un careig amb els testimonis per tal de preguntar-los i repreguntar-los, no? I matitzar el que deien. Martín Arnau, no sabem, encara no sabem qui és,
no sabem, farà una incògnita.
Una incògnita. Mister X, no? Ja vemos le Felipe González.
El elefante blanco.
Bueno, doncs fa una cosa molt infreqüent encara avui en dia, però terriblement infreqüent a l'època, que és renunciar al dret de tenir un advocat i defensar-se a si mateix. Llavors, per enfrontar-se directament als testimonis que li diuen no sé què. I ell el que diu és que tot això és una farsa que està muntant el tiet perquè no vol donar-li l'herència. No? I com ell ha denunciat el tiet per frau, el tiet ha subornat, no? O ha manipulat tota una sèrie de testimonis per sembrar el dubte de que ell no sigui qui és i, per tant, continua administrant l'herència.
A tot això, el tiet, déu-n'hi-do, també, defensa el seu, però amb ganes,
sí, sí,
eh? També és un bon... Molt bé, i acaba el procés judicial? O...
Bueno, és molt interessant perquè, des d'aquest moment, el personatge de Martín Guerra és fascinant perquè es defensa a si mateix i, a més, amb una loquacitat i una capacitat d'argumentació que deixa els jutges totalment desconcertats. No? Ell, a cada argument contrari a la seva tesi, per exemple, no? El cas del Sabater que diu que Martín Guerra va sortir amb una talla 9 de peu i torna amb una talla 12 de peu, ell, el Martín Guerra li diu: hòstia, quina bona memòria tens, no? Tu te'n recordes de... Tu te'n recordes del peu que calcen tots els teus clients?
És un plot twist, això, eh?
Això tu te'n recordes o apuntes? Perquè, home, quantes sabates fas tu l'any? Tu te'n recordes o t'apuntes? I ell diu, no, m'ho apunto. Treu el paper. Oh, és que no el tinc, que me'n recordo. Ah, llavors es gira i diu... Veieu? Aquest tio està pagat pel tiet perquè... per sembrar el dubte de que jo no sóc qui sóc.
Fals testimoni.
I fins i tot comença a haver-hi testimonis superestranys, com aquells que diuen que han anat, que ells havien sentit el rumor feia anys de que Martín Guerra s'havia escapat del poble per anar-se a lluitar enrolat a l'exèrcit espanyol per lluitar a les ordres de Felip II, que fins i tot havia combatut a la batalla de Sant Quintín i que en aquella batalla havia rebut un tret d'arcabús a la cama i li havien hagut d'amputar la cama, no? Llavors, i havia arribat el rumor de que Martín Guerra era coix, portava una pata de pal, i evidentment la persona que hi ha aquí no té una pata de pal, no? Fixeu-vos fins a quin punt el tiet i l'acusació s'inventen coses com per fer creure, no? Dirà Martí. Llavors és molt interessant perquè el judici és un judici que és gairebé un empat. Finalment, aquest primer jutjat, o aquesta primera instància, dona la raó al tiet i diguem que condemna a mort a Martín Guerra. El condemna a mort, però el condemna d'una manera molt, molt curiosa, perquè el condemna a ser decapitat i després desquarterat. Que ens pot semblar una... El seu cadàver, desquarterat. Ens pot semblar una cosa molt, molt, molt heavy, però la decapitació... era una manera de morir reservada als nobles, uh-huh. perquè era molt misericordiosa, no? Fins i tot recordeu la guillotina, no? Perquè és una manera de morir molt més indolora que, per exemple, que t'ofeguin, que et pengin, que et cremin. Llavors, el propi jutjat, diguem que, tot i que ha de condemnar a Martí, perquè les proves sembla que s'inclinen a això, intenten donar-li una mort digna, no? Una mort reservada als aristòcrates. Sigui com sigui, això no serà el final, perquè hi haurà una apel·lació, no? D'aquest jurat, d'aquest judici prop del poble, se'n van a Toulouse, a la capital, no? Al Parlament de Toulouse, a fer un nou judici. I aquest segon judici és on apareixerà aquest jutge que escriu la història del personatge, i serà un judici molt diferent al judici anterior.
Molt bé, i quina opinió tindran els jutges de Toulouse? Perquè, clar, estaríem davant d'un gran tribunal. Posem que és com, per exemple, si fos el Tribunal Suprem, no? Una cosa allò que
és seriosa
i que dona molta confiança i tot plegat. Amb jutges de prestigi, amb gran experiència i... Molt bé, i com afronten un cas tan estrany com aquest de la identitat de Martín Guerra? Quan els arriba, diguéssim, la informació del jutjat de primera instància, com hem explicat, com gestionen aquesta informació?
Que estan veient l'expedient i diuen, hòstia puta, que marron. Clar, perquè és un judici estranyíssim. Primer, pel gran número de testimonis. 150 testimonis són moltíssims. Segon, tens a la família completament polaritzada. El tiet dient... que no és el que no és, que és el que és de sang, no? Però en canvi les tres germanes petites reconeixent que és ell, la dona que és la persona que en principi l'hauria de conèixer més íntimament, no? És la que segurament podria saber si calça un 9 o calça un 12, no?
Perquè calça unes altres coses.
Clar, dius, bueno, esto nuevo.
No lo recuerdo así yo esto.
Doncs diu, i jura i perjura que és el marit, que ella ha estat enganyada pel tiet per denunciar, però que ella no vol. Fins i tot en aquest primer judici, el careig entre el matrimoni és molt curiós, és molt divertit, perquè ell la mira fixament a ella als ulls i li diu, si ella jura ara que jo sóc un estafador i que no sóc qui és ell, que em mateu ara mateix. Accepto, s'acaba el judici, si ella diu, i la dona calla. Fins i tot, en aquest segon judici, hi haurà coses més estranyes.
S'estan recordant dels anys que ha marxat.
Ara, pues ara! Hi haurà coses més estranyes, com per exemple, clar, aquest home sap coses que només pot saber Martín Guerra, no? Perquè coneix a tota la gent del poble, coneix anècdotes personals de tothom, diguem, bueno, és complicat. I fins i tot, el judici, la dona, explica intimitats sexuals. Ella explica, per exemple, un dia una anècdota de que estan a la festa de noces d'una cosina llunyana, no? I que a l'hora de dormir, com abans en aquella època els llits no eren individuals, sinó que la gent dormia en 4 o 5 en un llit, no? Doncs, faltaven llits i llavors a la nit Martín es fica en el llit que Beltrán de compartir amb 4 o 5 noies de la família més i tenen sexe allà d'amagat al llit sense, no? En silenci mentre les altres membres de la família dormen, no? I això és una cosa que ella no havia explicat a ningú. Doncs ell explica la mateixa anècdota, no? Ells estan incomunicats i al judici li pregunten, no? Escolta, explica'm, i explica la mateixa cosa.
Sí, com un programa d'aquests de televisió de les tardes.
Sí, és com una mena de Sálvame.
Per veure si les parelles es coneixen
en
bé,
història, no?
Però en un judici.
És terriblement, terriblement curiós, no? I és terriblement curiós i els jutges queden... Part dels jutges. Els jutges també estan dividits entre els que creuen que és un impostor i el que no. Sembla fins i tot que es pot arribar a dir que els més partidaris del protestantisme o la reforma són partidaris de creure la innocència del personatge i els més catòlics, just en el moment de la reforma de Trento, són els que creuen que és un impostor, no? Perquè la pròpia manera de com s'entén el matrimoni, la indissibilitat del matrimoni, no? El matrimoni és... Bueno, hi ha tota una sèrie d'elements que fan que fins i tot sigui un cas que polaritza molt a la societat, perquè ja no és qüestió de saber si és un impostor o no, sinó que comencen a tractar-se temes molt més generals. No? Fins al punt que els jutges queden fascinants. Fins i tot aquest Jean de Cores, que és el jutge que després escriurà el llibre sobre el procés, ell... que serà molt, morirà per ser partidari dels protestants, ja ens encaixa amb això, fins i tot comença a ser un ferm defensor de la innocència del personatge i ens diu de que quan de que al final el tribunal decideix declarar-lo innocent. I justament el dia que van a notificar el veredicte, no? La sala plena, tothom expectant, un judici que havia causat moltíssima sensació, no? I en el que decidirien que era raó, que aquell era Martín Guerra, imagineu-vos com pots saber en un moment en què no hi ha fotografies, no hi ha ADN, no hi ha huelles dactilares, com decideixes la identitat d'algú, no? Bueno, els jutjats estan convençuts de que, perquè, clar, no tots els testimonis valen igual, els testimonis més propers, els testimonis més fiables, tots els testimonis més fiables diuen que ell és Martín Guerra. Llavors, quan estan reunits per donar la sentència, no? S'obre la porta del jutjat.
Ai, Déu.
I apareix un home dient: oh, "Trau-lo, trau-lo! Jo sóc Martín Guerra." I tothom es gira i veu un home molt semblant a l'home que estan jutjant.
No!
Amb una pata de pal.
No!
Una mica més baixet. Pista de basco. I llavors tothom es queda absolutament parat. Perquè resulta que el veritable Martín Guerra ha tornat. Llavors en aquell moment tothom comença a resituar-se, no? Les germanes diuen: "Ai, pues va ser ell." La dona diu: "Ai, amor, m'he confundido." I tal. No ens dona temps, ho sento, però és molt interessant perquè aquest realment és aquest que arriba és el veritable Martín Guerra, no? Que s'havia anat a servir, havia anat a Burgos, havia entrat al servei del cardenal Mendoza i havia participat a la batalla de Sant Quintín, havia perdut la cama i havia fins i tot aconseguit ser membre de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem. I en aquest moment, que és el moment, just estem en els anys de la pau de Cateau-Cambrésis, no? En el moment en què s'ha signat la pau entre la monarquia hispànica i França, amb la qual aquest home pot tornar a França sense ser considerat un combatent estranger, per dir-nos. Aquest home, no sabem bé per què, suposo perquè li arriba les notícies del judici de que algú s'està fent passar per ell, decideix, contra la seva voluntat, tornar a presentar-se a la família que havia abandonat feia ja 14 o 15 anys. Llavors, tot això precipita els fets. El judici, evidentment, acaba amb l'Arnau de Til, el fals Martín Guerra, condemnat a ser cremat a la foguera
per impostor
i perquè la gent se n'oblidi totalment d'ell, no? És molt curiós perquè el mateix jutge, aquest Jean de Cores, que condemna a que hi hagi l'oblit públic perpetu sobre el personatge, quan acaba el judici fa un llibre explicant el judici, una mica dignificant el personatge. Ens hem deixat molts interrogants. Per exemple, el paper de la dona. És evident que la dona sap que no és el marit, però decideix jugar a ser impostor, perquè li permet empoderar-se, no? Li dona molt més espais de portar una vida plena, fingir que el seu marit ha tornat, amb la qual ella pot administrar la casa, no? D'acord. Fins llavors que fins i tot es posen d'acord, sabent que algun dia pot haver-hi, es pot destapar tot, arriben a tot, abans del judici, a pactar una sèrie d'anècdotes que ningú més podia saber. No? Això ja ens explica que la dona, tot i que judicialment es fa passar per infantea, no? Diu: "No, jo d'això no sabia res", era una còmplice, com a mínim, a posteriori dels fets. La història acabarà així. Serà un dels fets judicials més importants durant tot el segle XVI, durant el segle XVII, i ha donat, suposo que alguns dels nostres oients ja els hi sona, ha donat lloc a diverses pel·lícules, no? Una de finals dels 70 de Gerard Depardieu, El retorno de Martín Guerra, i una protagonitzada per Jodie Foster i Richard Gere, Somersby, ambientada als Estats Units.
Molt bé, doncs la gent que li hagi captivat aquesta història, com em sembla que ens ha tingut a tots nosaltres aquí al programa. Albert, alguna cosa més?
Hi ha per qui vulgui seguir, vulgui saber més, hi ha un llibre de la historiadora Natalie Simon Davis, que a més va ser assessora de les pel·lícules, que és El retorn de Martín Guerra, on podran, no, resseguir de nou tota aquesta història.
Doncs això queda dit, ens hem quedat sense temps. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche, per portar-nos avui aquesta...
Si sóc jo.
Si ets tu, no ho sé, crec que sí. Moltíssimes gràcies, Alberto. Fins la setmana que ve. Avui hem tingut l'Edu Poloni al control tècnic. Moltíssimes gràcies. I qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres, com sempre, us esperem la pròxima setmana, o no, si ho som, a les portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.